Les retencions són de 5 quilòmetres en els dos sentits de la marxa. I desenes de persones es concentren des de primera hora d'aquest matí per evitar el desnonament de 6 famílies amb menors que ocupen des de fa 2 anys el bloc situat al número 38 del carrer Lleida de Barcelona. Es tracta del conegut com a Bloc Llavors, al barri del Poble Sec, que és propietari d'un fons d'inversió. Càritas Catalunya confirma que la pobresa es cronifica. A la presentació de la memòria 2018, el cardenal i arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, va dir que no pot ser que la diferència entre rics i pobres es faci més gran. El document recull que l'entitat ha atès als 10 bisbats un total de 220.000 persones amb una inversió de 43 milions d'euros i que s'han cobert les necessitats bàsiques de 67.000 amb 10 milions invertits. I el Tribunal Suprem ha conclòs ja els capítols més difícils pel que fa a la sentència del cas 1 d'octubre, singularment el quadre de penes, i notificarà la sentència, segons informa La Vanguardia, aquest dilluns 14 d'octubre. El president de la sala penal i ponent de la sentència, Manuel Marchena, havia volgut deixar aquesta qüestió per al final per evitar filtracions. Ha estat aquest dilluns passat quan va quedar ultimat aquest acord sobre les penes que s'imposaran als processats quan siguin condemnats. Sobre el tipus de delictiu principal, rebel·lió, sedició o conspiració per la rebel·lió, existia ja un consens dins de molt abans, segons fonts de La Vanguardia. Era necessari, doncs, l'acord per donar coherència a la sentència en general i al relat de fets provats en particular. I també us expliquem que l'exèrcit turc avança al nord de Síria contra els kurds i Donald Trump s'en desentén. Demòcrates i republicans dels Estats Units impulsen sancions a Turquia per contrarrestar Trump, mentre que la Unió Europea tem que l'ofensiva turca faci reviure Estat Islàmic. És una ofensiva no només contra els kurds, sinó també en comunitats cristianes.
Ràdio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, 25 anys amb tu. El Nadal a Nova York és doblement màgic. Del 29 de novembre al 4 de desembre, vine amb el Club Més Amics a viure les llums de Nadal a Nova York. Soparàs en un creuer pel Hudson, visitarem Harlem, el Central Park, passejarem per Brooklyn i molt més. Del 29 de novembre al 4 de desembre, les llums de Nadal de Nova York amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Hola, sóc la Judit Mascó i tinc un somni de colors. El mocador solidari a favor de la investigació contra el càncer de la dona a Vall d'Hebron. Aquest mocador és el símbol de lluita de totes les dones que pateixen càncer. Compra'l a les botigues Natura o al web somnidecolors.com i suma't per fer possible aquest somni.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5.
Estimada parròquia, bon dia, benvingudes, benvinguts a l'edició número 9 del programa Cinquenters. Que joves que som, eh? Que joves que som, Toni. Nou programes. Nou programes. Què són nou programes a la ràdio? N'hi ha que són. Poqueta cosa, poqueta cosa. Si som un nadó allà que està... Ui, ui, ui. Bé, però tenim tanta il·lusió. Sí? Els 50 els podem tenir i la tenim. Moltíssima il·lusió. I és el cas. Avui parlarem de coses boniques. Avui, aquest 50 que us parla, molts dels que esteu escoltant, us explicarem coses d'economia interessants, noves, que difícilment heu escoltat alguna vegada. Parlarem de fundacions, parlarem de coses que ens agraden, com donar sang, que poc que costa, que poc que costa, i quantes solucions dona. Parlarem també de la Danone Nations Cup, una competició esportiva que té lloc aquest cap de setmana al camp de l'Espanyol, a l'Espanyol de Barcelona, amb un responsable de la Danone Nations Cup, amb Carlos Bosch. I parlarem també de gossos. Sabeu que el servidor que us parla té una particularitat... Bé, que no puc, que no, jo veig un gos pel carrer i em llanço a favor d'ell i l'abraço, i els gossos tenen aquesta energia. Li podeu dir si s'ha sentit? Li podem dir si s'ha sentit. Hi ha amigues i amics que parlen d'energia. Bueno, van fluint aquestes energies i m'apassiona aquesta... Perquè un gos no sap si avui és dilluns, si és dijous, si hem de pagar l'IVA, si és festa, si estem a Catalunya, a Badajoz, a Alemanya, a Bogotà o a Albacete. És igual. El gos és feliç. I t'ho dona tant, que és impossible dir que no a qualsevol reacció d'un gos. En fi, ja sabeu que aquí va molt marcada la política d'aquest espai. I precisament començarem parlant de gossos.
Cada dia a Ràdio Estel, 50ers, amb Sergi Mas.
Tu tens un gos i ho dones tot. Tu tens un gos i no tens una mascota. No suporto el terme mascotes. Bé, particularment a mi no m'agrada. Què bon dir una mascota? Què és una mascota? Tu tens una persona que té forma de gos. Un gos no és com de la família. Un gos és de la família. De fet, al costat meu, aquí, a aquest estudi de Ràdio Estel, tinc una persona, un bon amic, que des de fa un any i mig té gos. Li ha canviat la vida. I el gos li ha tocat la loteria. I com que no som neutrals, i és evident tot el que transmet un gos amb mirades, amb les situacions que es posa al menjador, col·loquen una situació estratègica per controlar tot el que passa al pis. I es col·loquen allà, just on tenen l'angle perfecte per veure i per tenir el màxim de visió possible per veure què passa al seu entorn. Quan volen dormir, quan estàs enfonsat, sempre hi són. Alguna vegada ho hem dit. Si baixes 10 vegades la brossa, el gos 10 vegades et vindrà a rebre com si fes 30 anys que no et veu. La parella no t'ho farà mai. 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 Tenim comunicació amb Mireia Bosch, que és especialista en fer teràpies amb gossos, teràpia assistida amb gossos per persones i nens, compta amb això, amb autisme. Jo conec algun cas a Sant Joan de Déu. Què tal, Mireia? Bon dia.
Hola, bon dia.
Ja veus que no sóc neutral, no som neutrals, i que el tema gos, jo he tingut gos durant 24 anys, tornaré a tenir, eh? Ja et dic jo que tornaré a tenir. Però, donades les circumstàncies del presentador d'aquest espai i de tot l'equip, tant la Nia com el Toni, bé, m'agradaria que em diguessis de què es tracta la teva feina. Quan dius faig teràpia amb gossos i amb nens...
Mira, doncs jo soc psicòloga, vale? I principalment treballem amb una entitat, que som un equip de psicòlegs, que portem els gossos a les nostres sessions de psicoteràpia, diguéssim, vale? Seria com un psicòleg tradicional, però que incorpora el gos a les sessions perquè sigui un motivador o un mediador per assolir una finalitat. Vale? Sabem que els gossos, bueno, com tu has explicat, no? Ens aporten moltíssimes coses i faciliten, doncs, les relacions socials, una mica el que estiguem més còmodes, ajudar-nos a la nostra autoestima. I el fet d'anar al psicòleg i que hi hagi un gos present durant la sessió canvia totalment l'ambient, no? No és el mateix per un nen que té dificultats, per exemple, en la lectura,
sí,
que li fa molta angúnia, doncs igual llegint veu alta classe, no és el mateix treballar o allà al mig de l'aula quan t'estàs sentint observat i analitzat, o tinguent un gos allà a la sessió que no et jutja, que sempre està content, a qui li pots llegir en veu alta i alhora treballar sense sentir doncs, aquesta pressió que a vegades poden notar, no? I això, que sempre els gossos, quan estan allà, doncs aporten un ambient de calma, de seguretat, les persones no són conscients de que estan rebent tractament, i això fa, al final, que tinguin una major predisposició.
Ho fa molt més fàcil, evidentment, sí, ho fa molt més fàcil. Clar, posem per cas un nen que té problemes de, bueno, de lectura, però que per aquelles coses de la vida, segurament per influència dels pares, té por als gossos.
Sí.
Això pot passar?
Sí, llavors, clar, això és un tema important a destacar, ¿vale? És un tipus de teràpia que ajuda molt en els nens que els gossos signifiquen, o bueno, nens i persones, que els gossos signifiquen una motivació per ells. Si és un cas que el nen té por als gossos, llavors, si es tracta d'una fòbia, l'hauríem de treballar a part, ¿vale? Però en aquest cas, si el gos no implica una motivació suficient per a aquest nen per realitzar algunes tasques, doncs aquest tipus de teràpia no es valoraria. Nosaltres, a la nostra consulta, valorem, segons el cas que tenim, si és positiu que intervingui el gos o no. ¿Vale? Llavors s'hauria de valorar una mica en funció del nen. O sigui, és un tipus de teràpia, evidentment, que no és adient per tothom, perquè si, com deies, no? Si és un nen que no li agraden els gossos, al final, quina és la finalitat? Que vulgui fer les coses pel gos. És per la nostra feina, que tinguin un bon vincle amb els nostres gossos de teràpia. I si això no ocorre, al final, doncs, s'hauria de provar una altra cosa en aquest cas.
Mireia, una bona part d'aquesta informació que em dones la teniu, la tenim al lloc web entrelazadocs, amb GS final, .es.
Exacte.
Entrelazadocs.es.
Sí. I a les nostres xarxes socials, que allà podeu veure el nostre Instagram, més imatges i vídeos dels nostres gossos, que són molt guapos, i bueno, les noies de l'equip també, no? Però que sempre tothom se'n recorda dels nostres gossos i els podeu veure treballant a nosaltres i a ells.
Estem parlant de gossos, m'estàs parlant d'aquest tipus de teràpies i al meu costat, com he dit abans, Jordi Mabres, se li escapa involuntàriament un somriure quan estàs explicant tot això. Recordes algun cas que hagi estat flagrant a favor, lògicament, de nens que han estat allà i que han tingut un canvi en positiu extraordinari?
Mira, la veritat és que, bueno, a les sessions de teràpia ens emocionem molt, la veritat, des de persones que no parlaven, quan han vist arribar el gos, doncs de seguida els han sortit paraules, o en el cas dels nens, nosaltres veiem els casos una mica més extrems, que són nens que han patit molt i no volen anar a cap professional. No hi ha manera de que els pares els puguin portar a cap professional i realment són nens que necessiten ajuda, ¿vale? Llavors, en el cas de... Quan estem nosaltres amb els gossos, doncs, bueno, hem tingut casos de nens que només surten a fer coses socials, a nivell social amb altres nens, quan estan els gossos. No surten de casa per fer cap activitat si no estan els nostres gossos. I això per nosaltres, bueno, doncs és molt emocionant perquè realment són nens que necessiten ajuda, que ho estan passant molt malament, que estan cansats de passar per diferents professionals i que vulguin venir a la nostra teràpia quan realment s'han negat a tot i ja és la solució extrema a la que acudeixen els pares, doncs a nosaltres ens emociona, no? Perquè al final vol dir que aquell nen per fi ha trobat un lloc on se sent còmode i el gos l'ajuda a anar-se obrint i anar una mica doncs, treballant totes les seves dificultats que si no estiguessin els gossos no vindrien. I això per nosaltres, bueno, la veritat és que ens emociona i veiem casos de això, nens que pues, no parlen o inclús persones grans que tenen depressió i que no surten de casa. Vam estar un any treballant amb una dona que estava a casa, que es sentia molt sola, vivia sola i estava amb depressió. I després d'un any de treball, bueno, vam aconseguir que sortís al carrer i et dic de veritat que només sortia al carrer quan veníem nosaltres amb els gossos perquè li explicàvem que els gossos havien d'estar al carrer, que havien de fer les seves necessitats, havien de jugar amb altres gossos i la dona ens esperava tota la setmana i només sortia al carrer amb nosaltres, pels gossos, evidentment.
Home, és veritablement emotiu. Veus com per mi, jo crec que per molta gent, però com a mínim parlo per mi, no són mascotes. És que mascota crec que el terme es queda curt. És fins i tot un pèl, no sé si... No diria insultant, però ostres, a mi mascota és com una
sí, és com de propietat, no?
Sí.
I jo penso que els gossos ningú t'obliga, no? Tenim gos. Llavors és com que t'esculls mútuament i el tens per fer-lo feliç i penso que el que comentes, no? Que la paraula mascota és com una mica d'utilitat. Jo sí. els faig servir i és meu.
No,
la natura al final no és nostra.
Que no sigui al revés. Que no sigui, que no sigui que nosaltres som mascotes dels gossos.
Sí, sí, ells ens ensinistren, no. A més, els meus gossos em tenen molt ensinistrada.
Sí. Quants en tens, tu?
En tinc dos.
Dos,
molt bé. En tinc dos, sí.
Jo estic, després de tenir gossos durant 24 anys, ara porto dos sense,
yeah.
I cada dia tinc missatges, bueno, evidentment, llocs d'adopció, Sergi, si vols...
I de jo, vida, no?
Sí, i, sí, i està al caure, no sé si serà aquesta setmana no, però bueno, està al caure. I és veritat, una cosa que em dius, que no només a sales de teràpia, a hospitals, sinó... A domicilis particulars, el que jo he comprovat... Jo tinc tres fills, Mireia. El que jo he comprovat, la facilitat de verbalitzar sentiments... Els meus fills veien els gossos... Hombre, Manolita, hola, Rita... I la naturalitat en què verbalitzen... T'estimo, amb aquella mena de metallenguatge, a part que tots tenim, que tenim el nostre gos i que li parlem amb un to. Què passa, bonito? Què passa? Sí, sí, vine, vine aquí amb el... Jo sóc el papa. Evidentment, jo sóc el papa. Tots som els papes, sí,
sí
o no?
Sí, sí
o
tant.
No? Vine amb el papa, que sí, canviem el to de la veu. Li vaig preguntar fa un parell d'anys al president del Barça, Joan Laporta, que té un gos, i només durant totes les entrevistes es va emocionar quan parlava del gos. Que tenia un problema d'oïda i que escoltava com xiulava al carrer i que és un gos absolutament adorable. I crec que ens guanyen en tantes coses i jo he guanyat, o en aquest cas he estat egoista, i els meus fills han guanyat en dir, papa, t'estimo, papa, perquè han tingut una mena d'entrenament previ amb els gossos.
Sí.
Han dormit amb gossos. Han dormit amb gossos. I jo diria... Dormien... És antigènic? Sí, serà per tu. Què passa?
Que jo... no entenc qui no té gos.
És que al final és això, eh? No ho entenen. M'està ensenyant Toni Huguet la fotografia, el nostre tècnic, d'un gos que té... un gos que viu amb ell. En fi, Mireia, gràcies per... no sé si em deixo alguna cosa. Gent que estigui interessada, gent que digui... Ostres, he escoltat aquesta xerrada, més que entrevista, a Ràdio Estel i m'agradaria... No sé... que visite el vostre web, per exemple.
Sí, tant. Sí. Que es posin en contacte amb nosaltres. Allà estan els nostres telèfons.
Sí.
I ens poden trucar sense compromís, si és el cas, o coneixen algú. Treballem tant amb gent gran com persones adultes, a centres d'Alzheimer, i inclús amb nens. Bueno, com un psicòleg tradicional, no?, al final. Però que sempre hi ha els nostres gossos perquè donin un plus a les sessions i fan que la gent que no vol participar s'animi. Doncs, I a part que som molt guapos tots i molt bons.
No descartis que servidor, tot i que no tinc, que jo sàpiga, algun tipus de tractament, m'acosti a veure els gossos.
I tant, sempre que
és que ens guanyen.
Moltíssimes gràcies.
Mil gràcies i, sobretot, felicitats per la vostra feina, perquè hi ha feines i feines. I aquesta és una feina amb majúscules. Gràcies i felicitats.
Moltíssimes gràcies.
Mireia, adéu, bon dia.
Una abraçada. Adéu.
Cinquenters, de dilluns a divendres, d'11 a 12 del migdia, a Ràdio Estel. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired, so we took turns staring at the darkness at the window. Till boredom overtook us, and he began to speak. He said, "Son, I've made my life out of reading people's faces, knowing what the cards were by the way they held their eyes. And if you don't mind me saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice." Qui no ha posat alguna vegada les mans en forma de guitarra i ha fet playback cantant aquesta cançó de Kenny Rogers? Jo l'he fet moltes vegades, i no només aquest tema, absolutament cinquenter, sinó altres, molts altres. Parlem una miqueta d'economia, o parlem el que toca, una miqueta, no, el que toca d'economia, amb el nostre economista de capçalera, si em permets. T'agrada el títol?
Bueno.
Veig que no gaire, molt bé. Bon dia, Jordi Mabres, què tal, com estàs?
Molt bé.
Economia per tots.
Correcte.
Economia per tots amb l'economista de capçalera, que el truques i saps que de seguida no és un servei que tu donis, eh?
No.
Però bueno, jo sé que tu ets una mica ONG amb potes, m'ho has demostrat al llarg dels anys. De què parlem avui, Jordi? Mabres?
Pues avui parlarem del dilluns, que va ser el dia d'educació financera, explicarem què
és. Dilluns d'aquesta setmana, eh?
Correcte.
Sí, 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 sí.
Però sobretot avui tenim el privilegi de comptar amb nosaltres amb el senyor Pere Fàbregas, que és el president de la Coordinadora Catalana de Fundacions.
Sí.
I que és una persona que sap de moltíssimes coses,
sí,
però especialment de fundacions. A part de que, com bé sabem, doncs, té un llarg currículum que comentarem acabat.
Què tal, senyor Pere Fàbregas? Bon dia, senyor.
Hola, bon dia.
Benvingut a aquesta casa, benvingut a Radio Estel, benvingut a Cinquenters. Fa uns dies que hem començat aquesta aventura preciosa, emotiva, de Cinquenters. Els Cinquenters no som els que tenim 50, sinó una mica per baix, una mica per dalt.
Bueno.
I és una molt bona dècada, eh? Jo crec que és una molt bona dècada. Acostumo a dir que als 50ers no vols arribar, però quan hi ets, no vols sortir.
Probablement tens raó, sí.
Probablement. Sí. Molt bé. Jordi Mabres, què ens dius?
Pues bé, en principi, voldria fer primer un apunt sobre el tema del
dilluns, eh?
Del dilluns.
Que va ser el dia de...
De l'educació financera.
Dia de l'educació financera.
Sí. Això és una data que va inventar-se tant el Banc d'Espanya com la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
Sí.
Per tal de fer un pla d'educació financera a nivell estatal, amb el qual doncs, col·laboren un seguit d'institucions públiques i privades, i entre les privades doncs, hi ha també entitats financeres. I aleshores, el que es tracta amb aquesta data doncs, és la de fer tot un seguit d'actes que posin de relleu que hi ha un baix nivell d'educació financera...
Baix nivell, eh?
Baix nivell d'educació financera a la societat, en global. I, per tant, dins d'aquest pla d'educació financera nacional hi ha diversos programes i un d'ells, per exemple, doncs, és un que va adreçat als alumnes de quart d'ESO, en concret de les escoles de Catalunya.
Quart d'ESO estem parlant de 16 anys, més o menys?
Bueno, 15, 16
anys. Sí, 15, 16 anys, sí, sí, sí.
I aleshores, aquests xicots i xicotes,
sí,
hi ha una institució catalana, que es diu Institut d'Estudis Financers, que a través d'un programa que es diu EFEC, que és Educació Financera,
sí,
val? Doncs, i a través d'un seguit de voluntaris, quasi 1.000 voluntaris, doncs fan aquesta formació a tots els alumnes.
Recordem que voluntariat és igual a 0 euros, eh?
Correcte.
Voluntariat és voluntariat, queda clar, perquè hi ha vegades que algú acaba dient, bueno, i això quan? No, voluntariat és voluntariat.
És
Catalunya gratuït. És un país extraordinàriament amb molts voluntaris.
Sí.
I vol dir això,
i voluntariat. Vol dir això.
Vol
sí,
dir
sí.
Això. Vale.
I bé, res, aquest any, doncs el lema de la Diada,
sí,
doncs ha estat connectats amb la digitalització, que d'alguna forma doncs és cap a on va tot el sector, i que d'alguna manera s'ha intentat fer que s'expliqués a la gent en diversos àmbits i actes, doncs això.
Sí, sí, sí.
I lligant amb el tema de voluntariat i que l'Institut d'Estudis Financers doncs també és una societat una institució,
sí,
sense ànim de lucre, doncs jo penso que ja podríem entrar a xerrar doncs, amb el senyor Pere Fàbregas,
sí,
que avui ens fa el privilegi d'acompanyar-nos.
Senyor Pere Fàbregas, ja l'he dit abans, bon dia, no Hola. Sap la turra, no m'agrada aquest terme, però Jordi, l'emocionat que estava dient, Sergi, et porto un convidat, ole, ole. Bueno, és el que m'ha dit ell, és el que m'ha dit ell.
T'ha enganyat una mica.
M'ha enganyat una mica. Aleshores, Jordi, fes-me un retrat robot, tot i que el tenim aquí, de la persona que tinc a la meva esquerra.
Bueno, explicar coses del senyor Fàbregas és complicat perquè tenim el temps limitat.
Sí, clar. Sí, sí, sí.
I no pot ser, però bueno, en resum, doncs és una persona que ha estat amb càrrecs d'executiu amb diverses empreses.
Sí.
Molt focalitzat durant moltíssims anys a Catalana de Gas, Gas Natural, Gas Natural Fenosa, Naturgia, s'ha dit tot, el seguit de passos que ha anat tenint.
Sí.
És un expert en el món del gas, en tots els seus espais.
S'enfadarà amb mi perquè jo no tinc gas a l'escala. És a dir, l'escala és nova i no hi havia elèctric.
Tu t'ho perds.
Sí, també és veritat, però no podia escollir. Diu, escolta, això és elèctric, cuina i
ara
tot.
Ara les companyies de gas són de gas i d'electricitat.
Tens raó, tens raó.
I les d'electricitat també són de gas.
Sí, sí. Aquí... Sí.
També ha estat una persona que ha escrit llibres. De fet,
el dia 21 presenta un altre, no?
Correcte.
Dia 21, que és la setmana que ve, no, l'altre.
Sí.
Sí, exactament.
Correcte. Presentarà, per cert, un llibre que, si em permets, Pere, ho avanço.
Sí.
Es diu casualment Naturgy, 175 anys de compromís amb l'energia i la societat.
Sí.
Que presenta el dia 21 a les 6 i mitja.
Sí.
I, bueno, en principi parla de lo que ell coneix, es fa al Col·legi d'Enginyers.
Naturgy és el que era Catalana de Gas? O
sí,
expliquen, sí, perquè
sí,
van canviant
sí.
els noms.
Això va començar com a Societat Catalana per al Llobonat de Gas, el 1843.
Sí.
Va canviar a Catalana de Gas i Electricitat el 1912. Va canviar a Catalana Gas sense electricitat el 1987.
Aquí. Aquesta és la que jo conec.
Va canviar el 1992 a Gas Natural SDG.
Gas Natural, sí.
I ha canviat el 2008 a Naturgy.
Naturgy.
I bueno, ja vale. Es veurà en el futur, no?
Això...
Mai se sap.
Sí,
mai
és el cognom de les empreses. Però bueno, l'ADN entenc que continua sent el mateix, no?
Bueno, sí, és una companyia que va néixer per fer l'enllumenat de gas dels carrers de Barcelona,
sí.
de les cases, el 1843.
Sí.
Per tant, té 175 anys fets en gràcia, no?
Sí, sí.
I s'ha aguantat, s'ha mantingut, des d'abans de que hi hagués lleis que feien per fer societats per accions, abans sí. de que hi hagués bolses, abans sí. de tot això, no hi havia res.
Disculpi el desconeixement, Naturgy és només Catalunya o és tot Espanya?
És el món.
Adiós. És el món.
Sí, són 20 o 30 països del món. Sí.
Vale. Sí. Va bé saber-ho. Què dius?
Sí, i finalment, doncs, dic que dins de la societat civil, doncs, ella ha tingut una rellevància important, ha estat durant molts anys els òrgans de govern de la Fundació de SADE i va ser el fundador de SADE Alumni. I des de fa ja una colla d'anys que està de president de la Coordinadora Catalana de Fundacions, de la qual doncs, ens agradaria doncs, fer-li algunes
dispara, preguntes. Dispara.
Bé, en principi...
Què és una fundació?
Exacte.
Què és una fundació?
Encara que sembli obvi, però fins a una... Uh-huh.
Bueno, és una institució que té bons fonaments, no?
Sí, anem per aquí,
no?
Sí.
Fundació és un tipus d'institució que és molt antiga, vull dir, ve de l'edat mitjana,
sí.
i que és posar un patrimoni al servei d'una finalitat, és dir... Això va començar la història de gent que diuen, bueno, faig un hospital
sí.
I el pago jo i el que sigui, i és el servei doncs, de la gent que està malalta, no? Per exemple. Llavors, en aquest moment, les fundacions és això, que passa, està molt regulat, hi ha moltes lleis, però és dir, algú posa un patrimoni, poden ser diners, pot ser un edifici, pot ser un teatre, pot ser el que vulguis,
vale.
una universitat,
sí.
fa, el servei de fer un servei a la societat. Les condicions més o menys interessants d'això és que el que fa això
sí.
Doncs no cobra per fer això, no pot cobrar els que administren una fundació, està prohibit per la llei. El patronat d'una fundació és gratuït sempre.
Sí.
No se'n pot gaudir, és a dir, dels diners que es posen a la fundació no torna mai endarrere, no els recuperarà mai. Si un dia es dissol la fundació aniran a l'administració pública o a una fundació similar.
No sabia això.
És a dir, és una institució que intenta ser molt transparent, molt uh-huh. neta, molt clara, i que té una sèrie de controls que no té cap altre tipus d'institució en el país, vaja. Vull dir, o sigui, això ja és bastant clar, no? Llavors, a Catalunya ara en tenim unes 2.000 i escaig de fundacions.
2.000 fundacions?
Funcionant, sí. Uh-huh. Això vol dir, per exemple, que l'ocupació que hi ha en aquestes fundacions... És a dir, hi ha un 30, quasi un 40% de fundacions que no tenen cap empleat. Funcionen voluntaris. No?
Mira, el que dèiem.
D'acord? Mm. I els altres, que funcionen amb empleats, tenen 85.000 empleats, que és
sí.
un 2,5% dels empleats que hi ha a Catalunya. Mm-hmm. En algunes comarques, per exemple, el Bages, la gent que treballa en la fundació és el 6% de tots els que treballen al Bages.
Carai.
És a dir, hi ha llocs, bueno, que hi ha una tradició... I que és una cosa que dius, bueno, ve molt antic, però la meitat d'aquestes 2.000 fundacions que existeixen avui dia fa 20 anys no hi eren. És a dir, s'han creat en aquests últims 20 anys.
Uh-huh.
És a dir, que és una cosa molt moderna, també, no? Uh-huh. A la vegada. Hi ha 40 i tants mil voluntaris a les fundacions. Caramba, per fer el número.
Sí. Entenc que, dic, per coses que escolto, també aquesta mena de voluntariat i d'exportació a la societat de coses que tu tens... per, entre cometes o sense cometes, regalar, també té alguna mena d'avantatges fiscals?
Té avantatges fiscals, és a dir, si tu dones a una fundació,
sí.
Per exemple, la Marató de TV3, per dir-ho, és una fundació,
no? Sí, sí.
El dia que fan la Marató, tu truques i dius, bueno, vull fer un donatiu, no? Mm-hmm. Les lleis fiscals espanyoles, aquí sí que les lleis catalanes no... Bueno, en temes fiscals, sí, funcionen les lleis espanyoles, sí, diuen que fins a 150 euros et desgravaran el 75%, que vull dir que en el teu impost de la renta sí l'has dia donat 150 euros
sí,
i el 75% del que tindries que pagar, doncs no ho tens que pagar.
Vale.
I a partir d'aquí és un 30%, aproximadament, no? Això fa que en aquest moment els que fan declaració de renta, aproximadament un 20%, doncs fan donacions a una fundació. Fa 20 anys eren un 10%. Mm. Són 700.000 catalans a l'any.
700.000, eh?
Sí.
Ja, molt bé, jo penso que és un increment substancial, tot i que des de fa anys que estan parlant amb el tema del mecenatge i de més, que també entraria en el món de les fundacions, bueno, i encara faltaria poder un pas més perquè a nivell empresarial doncs aquest creixement també tingués la rellevància.
Sí, aquí el tema jo diria que està en que sempre doncs, la hisenda espanyola ha sigut una mica doncs, estreta amb el tema de les fundacions. I si tu dones 1.000 euros... com a persona física, sí, sí, desgravaràs entre el 75 i el 35%, per dir-ho,
sí,
no?
Sí, sí.
Si tu dones els mateixos 1.000 euros a França, desgrava el 66%. La diferència és aquí, no? Mm. Llavors, les fundacions fan aportacions, però les societats,
sí,
però costa més. Costa més. Són més importants el que donen les persones que el que donen les empreses.
I aleshores, senyor Fàbregas, quina diferència hi ha entre una fundació i una ONG?
Bueno, això és la pregunta del millón, no? És dir, una ONG...
El millón d'euros no, per desgravar,
sí,
eh?
No,
bueno, no. Quina,
per no tornar-vos a veure més els euros. Sí, a veure, una ONG no té una regulació jurídica clara. És dir, no saps què és molt bé.
Per això.
És dir, una ONG són institucions que estan inscrites al Ministeri d'Assumptes Exteriors i Cooperació, amb un registre que hi ha,
sí,
i es dediquen a cooperació internacional, bàsicament. No? Passa que la gent utilitza la paraula ONG per tot.
Clar.
És dir, no saps què és. És dir, una fundació, hi ha unes lleis, Còdic Civil de Catalunya, sí, que diu una fundació és això, té aquests controls, té no sé què.
Sí.
Una associació és això, no sé què. Una cooperativa, sí, etc. Una ONG no té llei. No saps què és, molt bé. Normalment és una fundació o és una associació.
Clar, jo vaig parlar a Diagonal, per exemple, aquestes voreres tan amples que va deixar l'alcalde Trias, i en venen nens, nenes amb carpetes. Sí. Hola, som una ONG, et posen un penjoll...
Bueno, perquè la gent té una imatge, diguem, positiva de, sí, de la paraula ONG.
Sí.
Això és el mateix que si tu dius la paraula empresari, la gent et mira malament, si dius emprenedor et mira millor. Però al final és el mateix.
El meu avi, el Yayo Eugenio, que va néixer a Saragossa, ja era emprenedor. Va muntar una botiga de queviures i es va arruïnar i va tornar a sortir. Però que l'emprenedoria no ve d'ara.
No, no,
eh? Ja,
no, absolut,
però és que és,
no,
sembla que últimament tenim una mena de lexicologia que l'emprenedor, dic, des de la meva vessant, des de la meva visió, millor dit, és només un jove que fa un negoci amb una app per un mòbil, però no és només això.
No, absolut. Ah. És dir, d'alguna manera, doncs, tothom que s'estableix pel seu compte per fer alguna cosa, qualsevol cosa, no?
Autònoms.
Un autònom. Que
benvingut al club.
N'hi ha centenars de mils d'autònoms.
Sí, sí, correcte. Són 300, gairebé 300 euros al mes, passen els anys, passen els governs, passen el color dels governs, i ningú ha dit, de moment, perquè sóc autònom des dels 19 anys, ningú ha dit, escolta, anem a fer alguna cosa. No. Pels nous autònoms cobraran, pagaran 50 euros el primer any, però encara espero algú, alguna, que digui, va... Això no avancem, eh?
Bueno, saps que les promeses normalment venen en campanya electoral.
Sí, després, sí, sí, no, ja, ho estic comprovant.
Passen, no?
Fa 35 anys que ho...
No, però vull dir que la capacitat d'emprendre, d'iniciativa,
sí,
realment, bueno, sempre ha sigut molt important. És a dir, sí, aquí a Catalunya, que tenim la tradició de l'hereu, per exemple, allò que es feia de l'hereu,
sí,
que normalment la gent vivia al camp, es dedicava al camp i l'hereu es quedava allà i treien els segundogènitos, que es diu, no?
Sí.
Els treien i venien a Barcelona, aquests fent coses.
Sí.
Fent coses, organitzaven botigues, negocis, navegaven, s'anaven a l'Havana, no?
Vull dir, sí, 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 sí.
I tot això és emprenedoria, en termes actuals. No,
no només coses que es fan amb el mòbil.
No, i tant.
Perdona, Jordi, perquè sí, és que de seguida...
No, tinc un dubte, bueno, un dubte. Més que res, una sí, cosa que a vegades la gent hi sentit que pregunta, i és de que hi ha una diversificació tan gran d'àmbits de les fundacions,
sí,
que van des de doncs, sanitat, temes socials, temes d'oci, temes culturals...
Sí.
És a dir, a vegades la gent diu, bueno, diu, pues, si hem de fer alguna aportació, alguna donació, home, pues, millor aquest tipus o aquest altre, o per què hi ha... És a dir, realment, l'important és que hi hagi aquest moviment fundacional i que la gent tingui voluntat de participar d'alguna manera amb aquest altruisme desinteressat. Perquè tan important, encara que pugui semblar que no, és poder col·laborar en un tema de sanitat com en un tema cultural. Estem d'acord, Pere?
Sí, és un tema també una mica complicat, aquest, no? Perquè hi ha un cert reduccionisme a dir que lo social és només lo de la inclusió social, sí, la gent que es mora de gana, els sí, molt pobres, etc. No? Això no és correcte, eh? Vull dir, tu pots considerar que això és més important que una altra cosa, però vull dir, si tu fas una cosa que és bona per la societat, és a dir, si això fos així, les administracions públiques només tindrien llocs on donar menjar als pobres, no? Clar. I no farien carreteres. Clar. Perquè, correcte, esclar, quina bestiesa fer carreteres,
sí, sí,
no?
Sí, sí, sí.
Llavors, vull dir, fer coses bones per la societat no és només fer coses, diguem, per la inclusió social. Encara que això té molt bona imatge.
Sí, sí.
Llavors, aquí hi ha un tema també d'imatges i de com la gent veu les coses, no? Però vull dir, realment tu tens fundacions, per exemple, la Marató de Tres, que jo deia abans, no?
Sí, sí, sí.
El Banc dels Aliments és una fundació.
Correcte. Sí, sí.
Bueno, doncs, fundacions que hi ha que es dediquen, per exemple, a trobar una primera ocupació a les dones quan surten de la presó. Clar, això no ho veus als diaris, però hi és, no? Llavors, vull dir...
El més important és comunicar-ho. A la comunicació està la clau de moltes coses, eh? Si tu fas això i es tanca...
Això estic absolutament d'acord. El que passa és que la comunicació és difícil.
És molt difícil, però existeix al dia a dia. Existeix, vulguem o no.
Però jo aquí et faria una mica de cant, no? De la crítica de la raó pura, no?
Sí.
D'alguna manera, si tu vols comunicar,
sí,
i el que vols comunicar és una mala notícia, sí, ràpidament tens canals per fer-ho.
Sí, clar.
Si és una bona notícia, no val la pena. I això doncs... és dramàtic.
Però és que
s'ha de fer. No,
jo sé que als Estats Units, per exemple, als anys 80 va sortir, sí, un diari que es deia Good News. Només, sí, bones notícies.
Sí, sí.
Va durar un mes.
Home, jo he fet l'exemple moltes vegades. A mi m'agrada provocar.
A mi també.
Coneix, sí. I moltes vegades he agafat gent i dic, bueno, tu... aquests que es queixen de tot, o troben, sí, sí, malament, sí, no sé què, diu, tu, quan és l'última vegada que has trobat algú bé? Te'n recordes? I es queden dient, però què dius? En canvi, si dius, quan és l'última vegada que has trobat algú malament,
fa 10 minuts,
10 segons, no?
Clar, està,
no?
Sí.
És a dir, d'alguna manera hem generat una societat de quejiques, de que ens queixem de tot. Llavors, esclar, esperem que tot ens ho resolgui tothom. Hi havia un treball molt interessant,
sí,
fet per la Fundació del BBVA fa 5 o 6 anys, que intentava analitzar en 10 països d'Europa quina imatge tenien de qui tenia que resoldre els problemes de la societat. Si l'Estat, l'administració, sí, digui-li com vulguis, o els propis ciutadans. No? Llavors, d'aquests 10 països d'Europa, hi havia Suècia i tot això.
Sí.
El que creia més que avui tenia que resoldre tot l'Estat era Espanya.
Ja que cobren, que ho facin, no?
Llavors...
Curiós, és curiós, sí.
En canvi, és maco que la societat s'organitzi per resoldre coses, no?
Sí, sí, sí. De fet, hi ha vegades que la societat s'organitza voluntària o involuntàriament i passen coses. Jo... ara se m'ha anat el que volia dir. Me cachis la mar.
És que quan parles amb el senyor Fàbregas,
sí, no, no,
la veritat
sí,
és que dona tant de satisfacció dels temes que pots arribar a comentar que et quedes a vegades en blanc de l'origen.
Era un tema bo. Diu, no serà tan bo perquè no te'n recordes. Era bo. Ah, sí. Entenc que, d'això que estem parlant, Pere, hi ha una mena de... no sé si el caràcter llatí mediterrani acompanya una mica aquesta queixa constant de... Mira, saps que jo em queixo i com a mínim ja m'ho trec de sobre, saps? La culpa sempre és de l'altre, passi o no. Escolta, pots venir al meu aniversari... Ostres, això m'ha passat, eh? Pots venir al meu aniversari... Ostres, que bé, quina il·lusió, felicitats, però... Sergi, em poses un problema... Perquè què faig amb els fills? La festa es pararà en si. Què faig amb els fills? És a dir, com d'una bona notícia, al minut, un amic de confiança, ja no WhatsApp, que és una de les grans trampes del segle XXI. WhatsApp, no, trucada telefònica. 50, fer ús del mòbil i trucar a les persones. La veu, que té un grau de comunicació extraordinari. Pots venir a la meva festa d'aniversari? Oh, que bé. I a continuació, els 10 segons de resposta ve... Ostres, però què faig amb els fills? Doncs pues m'has posat ara un problema. No, no, t'acabo de convidar.
Jo crec que aquest és un tema molt interessant, el que passa que ens allargaríem, no? És dir, bueno, sí que hi ha una diferència entre el tarannà, diguem, mediterrani...
Aquí.
Català, grec, italià, etc. I el tarannà, diguem, centre-europeu, nord-europeu, no? Això, hi ha estudiosos que diuen que ve d'allò del cristianisme i el luteranisme, no? Els calvinistes...
Sí.
Per exemple, tinc un fill que està visquent a Suïssa, no? Esclar, en una ciutat de 200.000 habitants, per exemple. Sí. Manera, no? Hi ha una botiga de cada cosa, perquè no em fan falta més. Que això és inimaginable. No sé si em sé explicar.
I tant, una botiga
perquè,
de cada
quina
cosa.
Quina bestiesa que n'hi hagi més, no? És dir... bueno, doncs en els pisos normals no hi ha rentadora de roba perquè hi ha un local a baix en què els deixen rentar la roba un dia a la setmana i la gent ho troba tan normal. Clar, això aquí...
aquí la ara gent... hauria de baixar a rentar les... Està plovent, no, si no, no puc...
No, però fins i tot a dins del mateix edifici.
Sí, però vull dir que d'alguna manera aquí ens hem acostumat a un tipus de manera de ser, no? I altres llocs viuen d'altres maneres. És millor o és pitjor? Jo crec que aquí la gent és feliç. Ara, no sempre ha sigut així. Què vull dir? Que hi ha moments, per exemple, t'ho dic amb un exemple històric, jo que escric història, t'ho dic amb un exemple històric.
M'agrada.
És dir, quan el Carles III va dir als catalans que els deixava comerciar amb Amèrica, després de mil anys de no deixar-los comerciar amb Amèrica, la gent d'aquí va dir, bueno, què tenim que fer, doncs? Enviar barcos plens de coses a Amèrica, no? I van baixar al port i van dir, a veure, no hi havia port. No hi havia, no es havia fet mai, perquè no feia falta.
Clar.
Els barcos arribaven a prop de la costa i anava una barca i els descarregava, no? Llavors, què va passar? No van anar a Madrid a demanar que li fessin un port, el van fer. És això.
Pam.
És això.
Organitzar-se.
És el del Liceu, no?
Sí.
El Liceu, quan es fa, diuen que el fan uns burgers, no és veritat, eren uns milicianos, és una altra història, això és un altre llibre. Però realment es fa, el fa la societat civil, no? Comenta el document de Montsió, etc. Quan es crema, el fan les administracions públiques. Què ha passat amb aquests anys de diferència? Home, hi ha una gran cosa que ha passat, que és que a la meitat del segle XIX la gent no pagava impost de la renta perquè ningú l'havia inventat. I a meitat del segle XX sí.
Sí.
Per dir-ho d'alguna manera.
Lliçons d'història. Cada setmana, amb Pere Fàbregas, hauries de buscar un patrocinador. Hauries de buscar un patrocinador, Jordi Mavres. Ves a Naturgy o a la Fundació BBVA perquè... A mi la història m'apassiona, particularment. I ja sé que hem començat parlant d'economia i el vaixell s'està marxant a parlar de coses d'història que, evidentment, ens toca molt a prop, Afortunadament.
En qualsevol cas, el senyor Fàbregas és igual de feliç parlant de fundacions que parlant d'història, perquè són dos dels temes que l'apassionen.
Última qüestió.
Pues, en principi, donar-vos les gràcies, que penso que han sigut quatre conceptes bàsics però que són importants, sobre fundacions. Poder aclarir que les fundacions no és un negoci, sinó que és una cosa de servei públic en qualsevol dels seus àmbits d'actuació i que tots hem de ser proactius en aquest tema. I jo animaria també a que el món empresarial, tot i que encara no hi ha una llei que li doni el suport adequat, però també que es vagi engrescant, perquè si avui en dia la majoria dels que porten diners són gent del carrer, el dia que els empresaris doncs, hi posin una part similar, podrem fer moltíssimes més coses de les que s'estan fent avui, i són totes pel bé de la societat.
Sí, jo crec que hi ha una cosa que està clara una mica amb el que diu el Jordi, no?
Sí.
Que és aquesta imatge que hi ha fundacions de tot tipus. És a dir, hi ha universitats que són una fundació, però, per exemple, centres de recerca de primer nivell mundial, l'Institut de Ciències Fotòniques és una fundació. Vull dir, és una fundació, l'Hospital de Sant Joan de Déu, etc. És a dir, que el tema és més el concepte, que no sobre què l'apliques. El tema és més dir, bueno, fem una cosa, que hi posem diners, ens esforcem, tirem endavant, no en traurem un rendiment mai.
Sí.
I per la societat serà bo. Això és una fundació.
Queda clar. Senyor Pere Fàbregas, gràcies per la seva presència avui als Cinquenters. Gràcies per aquestes, dic seriosament, lliçons d'història que ens amplien el marge i la visió de veure les coses i poder analitzar-les. Gràcies, com sempre, a Jordi Mavres. Tens una missió.
Sí.
Fundació BBVA o Naturgy per patrocinar els Cinquenters. Gràcies, Pere, bon dia.
Gràcies.
Gràcies, Jordi. A vosaltres també. 11:43.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 902-407-2772.
Ràdio Estel.
Tens cap molèstia aquests dies? Mal de cap? Mala circulació? Alguna contractura? Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia tens una cita telefònica amb els doctors a Salut Natural per tothom. Truca al 93 409 2771 o 93 409 2772 i els doctors atendran en directe la teva trucada. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Si Ricky Rubio aguanta fent girar la pilota en una muntanya russa travessant un cèrcol de foc, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Somies amb un viatge ideal per tu? El Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60.
Ràdio Estel.
Cada dia a Ràdio Estel, 50ers, amb Sergi Mas.
Oh yeah, oh my darling.
A punt de donar el punt final, bé, a punt, encara no és a punt, perquè falten uns minutets per parlar de temes que ens interessen. Els 50ers, el món 50er, per exemple, us faré una pregunta. Quina va ser l'última vegada que vau donar sang? Fins i tot puc fer-vos una altra pregunta. Hi ha hagut una altra vegada que heu donat sang? De debò? Què heu donat? Com heu fet aquesta donació? Bé, tinc moltes preguntes que fer-vos i que intentar resoldre. Tinc al telèfon a Laura Medina, que és tècnic de promoció de donació del Banc de Sang i Teixits de Catalunya. Què tal, Laura? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per estar en directe als 50ers.
A vosaltres.
Donem sang, en general, als catalans?
Sí. Ens podem considerar una societat molt solidària.
És la tercera vegada que surt la paraula solidaritat en aquest programa i m'agrada. Som una societat molt solidària.
Sí, sí. El que passa que falta acabar d'introduir-ho com un hàbit ja normal dins de la nostra vida quotidiana.
I no tenim.
Però tot i així som donants.
De cara a aquest divendres, demà divendres, teniu previst una mena de... Bé, aquí jo crec que de vegades l'important és crear l'excusa per a fer l'acció. L'excusa és donar sang i l'acció és demà, durant tot el dia, a la ciutat esportiva de Nejarca de l'Espanyol.
Exacte, sí. Sí.
Si jo vull anar, per exemple, què hauria de fer?
Doncs molt senzill. Acostar-te cap allà, que tindrem dues unitats mòbils, portar una identificació... un carnet de conduir, un carnet d'identitat...
Per verificar que ets el que és, clar.
Ah, exacte.
Sí.
Si et trobes bé de salut, és a dir, que no estiguis allò que dius, ostres, potser estic amb una mica d'encostipat, amb angines, que aquí és millor deixar recuperar la persona, i és acostar-te un momentet allà, et farem un petit qüestionari inicial.
Sí.
Sobretot és important haver venir... No en dejú, al revés, o sigui, haver menjat alguna
cosa. Ah, no. Contràriament sí, al que ens han dit tota la vida.
Sí, per donar sang és molt millor venir havent menjat alguna coseta, més que res, perquè la quantitat de sang que s'extreu és més que quan fas una analítica.
Clar.
I tens més risc de poder-te marejar una micona, si no...
Vale, no sabia això. Per tant,
molta gent es pensa que ha de venir amb dejú.
Sí, clar.
I perquè no ho relaciones amb les analítiques.
Clar. Perquè per norma, aproximadament sí. Per norma, Laura, quina quantitat donem de sang cada vegada que anem allà a qualsevol dels centres, qualsevol dels llocs, i fem... Bé, no fem, és que allarguem el braç i comencen allà a xuclar... Jo no puc mirar perquè em desmaio. Aleshores, quina quantitat ens treuen?
Parlem d'arrodonint
sí,
mig litre.
Sí,
mig
sí.
Litre.
Mig litre.
Sí.
I el cos humà, quina quantitat tenim? El cos?
Una persona adulta sí. De
estatura mitja. Un 50, com jo.
Un 50, entre 5, 4 i mig, 5, 5 i mig litre.
Vale, per tant, estem donant
un 10%.
Vale.
Sí.
I això al dia a dia es nota, no?
No.
Vale.
Això es recupera rapidíssim, molt ràpid,
sí.
Prenent líquids després de la donació de sang, i bàsicament, perquè la quantitat, la sang, el que traiem de sang, el 90% és aigua. És,
què dius?
És líquid.
És sí, aigua?
Sí. És el plasma, és la part del plasma. Després estan, òbviament, estan els altres components que són bàsics per poder tractar els pacients. Però, bàsicament, la més gran quantitat és líquid, que llavors és el que diem, recomanem beure molt líquid.
Sí.
Els següents 24...
Que s'acaba convertint en sang, el líquid?
Acabes recuperant el volum.
El volum.
Llavors, la mèdula òssia
sí.
Constantment està produint cèl·lules sanguínies. Llavors es recuperen de seguida, es recuperen molt ràpid. I és fer vida normal, a més, després. Mm. O sigui, pots continuar, pots anar a treballar, pots anar a sopar amb els amics, o sigui, no és res que t'hagi de bloquejar el dia a dia.
Per què, mentre passen els anys, Laura, no... Seré una mica brusca ara, eh? Segurament de forma injusta. Avancem amb el tema de treure sang. És a dir, hem avançat per treure una mostra de sang amb una mena d'aparell que poses un dit, et fa una punxada, com si fos un diral. És a dir, no avançarem mai en fer una extracció de sang que no sigui amb agulla, per exemple, perquè agulles i Sergi Mas és un tema de desmayo immediato.
Per desgràcia, ara per ara, l'única manera d'aconseguir el producte biològic,
sí.
Que en aquest cas és el que obtenim d'alguna donació de sang, és només a través de punxar, per desgràcia,
sí.
Als voluntaris i a la gent que
sí,
ve
sí.
A donar sang.
Jo mira que no dormo la nit anterior, eh?
Ho sé, hi ha molta gent que ho passa molt malament.
És que és no dormir, eh? I a més, quan estàs allà... allargues el braç, allò que t'estan buscant la vena, fan unes freguetes amb cotó...
I,
sí. Sí, jo el que faig és... Començo a donar-me cops de puny a la cama, a l'altra cama on han de posar la injecció,
sí.
per estar més pendent dels cops de puny que m'estic fent a mi mateix...
Que no la punxadeta
sí, que
et faran.
I al final, de debò, eh? Mira
no
que no dormo la nit anterior i hi ha hagut vegades que és... Va, quan vulgui. Sí, ja estem.
Sí, és que el tema és aquest, jo sempre ho dic, quan algú em ve i em diu és que em fa molta por,
sí.
Quan fa molta cosa que em punxin, jo ho dic,
sí.
és un mil·lisegon,
sí.
Ni t'enteres.
Sí, bueno,
ni t'enteres.
Aviam, alguna vegada de mil·lisegon, microsegon, ha arribat a un segon.
Bueno,
perquè,
sí,
que jo estava pensant, vinga, va, ja m'ha fet la punxada, ja, diu, no, és que el doctor m'ha demanat que tregui més quantitat per determinar més coses, però bueno... que encara
sí.
Així és molt superable i treu... Mira, Toni, igual hauríem d'agafar algun gos de teràpia que parlàvem al principi del programa per treure aquestes pors. Podria ser.
A veure, és normal, és molt normal, perquè que et punxin a ningú li agrada.
No.
Sincerament, si jo sóc la primera que jo treballo al banc de sang, sóc donant de sang, però quan vaig a donar sang no miro mai. mai.
Ah,
no,
això m'interessa.
No, no puc mirar. Jo poso el braç, giro el cap cap a l'altra banda,
sí,
i que facin el que vulguin, perquè a mi em fa coseta, home,
sí,
òbviament.
Sí.
Però jo trobo que després la sensació que tens, un cop acaba, que sí, són 20 minuts... Ai, el que és la donació en si, són 10 minuts.
Són 10 minuts.
En 10 minuts ho tens fet.
Sí.
La sensació que tens quan acabes i t'estàs prenent una aigüeta, un suc allà amb la resta de donants,
i saps
que estàs ajudant a gent que està en l'hospital i que ho està passant malament, jo crec que et fa oblidar tot el malestar que t'hagin punxat. Per mi, aquesta és la satisfacció.
És curiós també, i pot ser fins i tot una mica contradictori, que un país que és líder en trasplantaments, líder en sessions d'òrgans, que, ostres, que costi de vegades fer empènyer la gent que doni sang.
Sí. Bueno, perquè com que és, no sé, és com un... No és una cosa, entre cometes, urgent.
No vull dir que no sigui
urgent, perquè sí que és veritat que necessitem cada dia que hi hagin donacions de sang, perquè cada dia hi ha pacients als hospitals de tota Catalunya que necessiten una transfusió. Però, clar, un trasplantament d'òrgan és com que ho dius, que, ostres, és o ara o ara.
O
no
ara,
hi ha cap altra opció.
Sí. I veus dades i són líders a Catalunya, a Espanya, líders mundial.
Sí.
Mundials. Diu, com és possible? Com és possible?
El que molta gent no sap, o potser no... Òbviament és falta d'informació moltes vegades.
És per un
trasplantament d'òrgan.
Sí.
Es necessita l'òrgan, però es necessita molta sang, també. Moltíssimes bosses de sang per durant l'operació. O sigui, no és només l'òrgan, és que es necessiten més coses perquè aquest pacient tiri endavant. Llavors van sempre de la mà. La donació d'òrgans, o el trasplantament d'òrgans, i una transfusió de sang, plaquetes, plasma, van de la mà. Sense aquestes transfusions, el trasplantament potser no es podria fer.
Ara que els nostres amics de Clínica Diagonal ahir ens van parlar de, per exemple, trasplantaments de cor, per exemple, clar, jo la idea que tinc quan escolto trasplantament de cor és me'n vaig directament, el cap se me'n va, trasplantament, se me'n va a la pel·lícula Aterriza como puedas, i un senyor que ve amb una maleta, amb un cor que va fent saltironets, trasplantament de cor. La idea que em ve al cap és aquesta. Evidentment no és aquesta, però seria boníssim entrar amb les normes preceptives adients a una operació d'aquestes, perquè déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Sí,
ja sabem que totes les feines són necessàries, totes les feines són imprescindibles, però hi ha feines més imprescindibles que les pròpiament imprescindibles. Clar,
és
aquella dita que és... Un doctor no es pot equivocar mai, un locutor de ràdio sí... Un periodista es pot equivocar, però una persona que està recollint setes, bolets, no es pot equivocar.
No, clar. Clar.
Aleshores, clar, ens sembla absolutament apassionant tot això que dels trasplantaments i de la quantitat, i som, de vegades, aliens, estem fora d'aquest sentiment de comunicar, d'aquesta percepció de tot el que es necessita, de tot el rerefons que hi ha darrere de cada feina.
Sí,
clar, no és només donar sang, és donar sang per un trasplantament, etcètera.
Exacte. Per un trasplantament, per una persona que ha patit una hemorràgia en un accident de trànsit, per algú que està rebent una sessió de quimioteràpia.
Sí.
Es necessiten els components sanguinis perquè precisament aquestes persones puguin tirar endavant un dia més.
En fi, doncs...
Som superherois,
sí.
Els que donem sang som superherois, en realitat.
Sí. Jo seria i seré més superheroi si em aconsegueixo no girar el cap i veure l'agulla, però ho acabaré fent. De fet, ja he donat, però...
Molt bé.
Tinc aquesta impressió de dir... Però jo em quedo sense. Jo em quedo sense.
No, de fet, és que... És el que diem. Precisament per això tenim uns requisits, també, per poder donar sang.
Clar. Sí.
Si ets menor d'edat, no et deixarem. perquè en aquest encara...
En aquest cas no és el cas. No sembla.
Però bé. També, per exemple, el pes. El pes és molt important. Sí. S'ha de pesar més de 50 quilos per tal de que no sigui perillós pel donant.
També complim aquest requisit, Laura. També. Perfecte. Més de 50 quilos, més de 50 anys i major d'edat. De moment anem complint. Que tingueu un gran dia demà a la ciutat,
a
la ciutat esportiva d'Ani Jarque. És més, després de la sessió matinal de l'entrenament dels jugadors, que ja estan entrenant amb el nou entrenador Pablo Machín,
sí,
hi haurà una foto de família amb els jugadors, part sí, de l'equip de la vostra associació i, de, i dels donants que tinguin la possibilitat d'apropar-se al matí a donar sang. Si no aneu al matí, que és al matí quan es fa la foto, home, podeu fer-ho igualment fins a les 9 de la nit, ciutat esportiva sí, d'Ani Jarque, del Rècord Deportiu Espanyol de Barcelona.
De 10 a 2 i de 5 a 9 estarem allà.
I sortir d'allà, de debò, feu-me cas, sortir d'allà dient, uah, he fet alguna cosa bona pel poble. Gràcies, Laura
Fantàstic.
Medina. Bon dia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Adéu.
Bon dia.
Adéu.
Escolteu això.
Los nuevos cocidos de legumbres con verdura de Gutarra son 100% vegetales y están buenísimos.
Gutarra, Navarra, verdura, cucharras.
Hombre, probaré que probarlos.
I tant, anem a dinar. Gràcies a vosaltres. Tornem demà a Cinquenters. Bon dia i gràcies.